Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
La Generalitat, a través del suport legal de la Llei 11/2014, promou que totes les municipalitats elaborin diagnosis i plans LGTBI. Això vol dir saber què passa a pobles, ciutats i comarques pel que fa a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i què cal fer al respecte per tal de garantir i fer efectius els drets de tota persona a ser i estimar més enllà de la norma. És per això que és important conèixer les realitats de les persones LGTBI, les discriminacions que pateixen, quines situacions es donen en àmbits concrets com l'educació, la salut, el treball o l'oci, per exemple. Descobrir si hi ha LGTBI-fòbia o sensibilització i empatia vers el col·lectiu. Conèixer quines polítiques s'estan implementant, de quina manera es transversalitza la perspectiva LGTBI i quin és el grau de coneixement que tenen sobre aquesta el personal tècnic i polític. Esbrinar projectes o accions i possibles estratègies d'actuació que s'hagin dut a terme o que puguin fer-se en un futur. Es tracta, doncs, de tenir en compte les realitats de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals per visibilitzar-les i per tal que les polítiques no reprodueixin exclusió, sinó que siguin més inclusives, garantint i fent efectives polítiques locals que contribueixin a la transformació de les societats més igualitàries i respectuoses amb la diversitat de la seva ciutadania. Aquí ens centrem en la diversitat afectiva, sexual i de gènere, però cal recordar que aquesta no va aïllada d'altres elements identitaris, com són l'edat, la classe social, l'origen, el color de la pell, el nivell formatiu, la salut, les creences i un llarg etcètera.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Aquest 2019 es farà una diagnosi sobre la situació de les persones LGTB a la Garrotxa i per això ens acompanya al programa Olot Entén el José Antonio Langarita. Ell és doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona i diplomat en Treball Social per la Universitat de Saragossa. Actualment és professor de la Universitat de Girona i forma part del CISA, el grup de recerca en Ciències Socials Aplicades. Alhora, és qui, juntament amb la Núria Sadurní, ha iniciat un procés d'investigació acció participativa sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la Garrotxa. Hola, José, benvingut i gràcies per ser aquí.
Hola, moltes gràcies.
José, explica'ns d'on sorgeix la necessitat d'aquesta investigació acció participativa i d'elaborar diagnosis LGTB.
La veritat és que investigar sobre qüestions LGTB és molt rellevant en principi perquè històricament ha sigut un espai sobre el que no hem tingut coneixença. No sabíem res sobre la diversitat sexual i no sabien res sobre la diversitat sexual i especialment tampoc de gènere, no? Relativa a persones trans, etc. No? Per aquest motiu ja és rellevant, és saber, conèixer, aprendre una mica més sobre tota aquesta qüestió. I és encara més important quan ho fem en un territori com la Garrotxa o en entorns rurals en general, perquè la major part de les qüestions o els debats que hem tingut sobre diversitat sexual i de gènere s'han centrat en els grans territoris, en les grans ciutats, no? Semblava que només es podia ser gai o lesbiana o trans a Barcelona i hi havia un procés d'invisibilització de tota la gent que vivia fora de la gran ciutat.
Clar, és interessant. De fet, la Garrotxa no serà la primera comarca, diguem-ne, de zona rural que faci aquest tipus de diagnosi. Sabem, per exemple, que a Osona se'n va fer fa alguns anys, però és important també saber què és aquesta realitat, no? Quan parlem també d'aquest programa Olot Entén, sabem que persones LGTB també hi són aquí, i per això és important, no?, saber què està passant aquí a la nostra comarca. Aquesta diagnosi o aquesta investigació i aquesta recerca, com es materialitza aquí? Quina és la proposta en concret que heu fet?
Sí, efectivament, no és la primera recerca que s'ha fet en tot rural, s'ha fet en altres, ara mateix s'està fent un altre també a l'Alt Empordà, s'ha fet en altres llocs europeus, i hi ha un debat també que està ben a nivell internacional sobre què passa amb gais, lesbianes i trans en tots rurals, no? La particularitat d'aquesta recerca és que, bueno, que creiem que era interessant era fer-ho de manera participativa, era aplicar un mètode d'investigació, que és investigació-acció participativa, llavors de manera que no hi ha una relació d'un científic social, un sociòleg, un antropòleg, o en aquest cas, no, com jo, o la Núria, no, que investiguem els altres, no, que hi ha aquesta relació d'alteritat investigador, no, de sabidoria i objecte d'estudi, sinó que tractem de revertir-ho i que de manera que tothom podem investigar i tothom podem participar d'aquest procés d'anàlisi i de recerca.
És a dir, que en aquesta investigació també planteges que hi haurà un grup motor i que aquestes persones, siguin persones LGTB o no, són les que estan implicades en tot moment de tot aquest procés, no?
Efectivament. Lo que fem és que les persones que participen en aquest grup motor, en aquest grup que dinamitzarà o que serà el que mourà tota la recerca, pues seran també responsables d'aquesta recerca, d'alguna manera, no? O corresponsables, és a dir, participaran en la diagnosi, participaran en l'anàlisi de dades, en la producció de les dades, etcètera.
Molt bé. Podríem parlar una miqueta més en profunditat de com es planteja aquesta proposta? Dius, parlem, per exemple, d'un grup motor, què es farà des d'aquest grup motor? Ens expliques que sí. Hi ha diferents sessions...
Sí. La idea és... bueno, ho fem, hem de ser honestos i dir que és la primera vegada que ho fem, no? Uh-huh. I fer-ho la primera vegada té una cosa positiva, que ho fas amb molta més il·lusió i amb moltes ganes de fer-ho, però també tens riscos de la... Bueno, pues de la iniciació, no? de la innovació, i això també té riscos, no? I la idea d'organització serà fer-ho a través d'aquest grup motor, que estan ara mateix en procés de convocatòria, és a dir, totes aquelles persones que estiguin interessades en participar pues, seran superbenvingudes a aquest grup motor, i la idea és que el grup motor el que fa és reuneix 10 cops al llarg de l'any, i en aquests 10 cops, no, aquests 10 caps de setmana, 10 dissabtes al matí, el que fem és debatre sobre alguns aspectes claus que creiem que són rellevants, no? Per debatre i recollir informació, per analitzar aquestes dades, per pensar, etc. No? Sobretot és així. Hi ha alguns temes claus que hem desenvolupat.
Uh-huh. És a dir, que hi haurà, podem d'aquesta manera saber quines són les necessitats, no? Què és el que està passant i també poder plantejar diferents propostes respecte a aquestes situacions que es puguin estar tantejant.
Bueno, de fet, aquest és l'objectiu. L'objectiu no només és fer la recerca, sinó és una recerca d'investigació-acció, i la idea és que tingui impacte. Té un impacte i que pugui contribuir o ajudar a la presa de decisions sobre les orientacions de les accions polítiques en matèries de LGTB en la Garrotxa.
D'aquesta manera també el que farem és poder saber quina és la situació que viuen les persones LGTB, però també què s'està fent en matèria de polítiques públiques, de teixit associatiu, etc. No?
Efectivament. La idea sobretot és no només les experiències de les persones LGTB, perquè això podríem caure en un reduccionisme i pensar que volem saber les experiències de les persones LGTB que participen en el grup motor, i això jo crec que seria un error. La realitat del que volem saber és com està la situació de les persones LGTB que viuen a la Garrotxa independentment, no, de les persones del grup motor. Les seves experiències personals són rellevants, són significatives, les hem d'escoltar i han de poder servir per analitzar les nostres pròpies experiències, ens serveixen per interpretar la realitat social, però hem de saber anar una mica més enllà i poder trencar una mica la barrera de lo personal.
Molt bé. Si ens centréssim en aquestes 10 sessions que farem, podríem parlar una mica de cada una d'elles?
Sí, i tant. En un primer moment el que farem serà una primera sessió que es dedicarà sobretot a l'obertura, a la composició del grup, a veure si ens coneixem una mica tots qui som, no? D'on venim, no? Jo vinc de Girona i per tant no conec la gent que possiblement forma part del grup. En el grup hi haurà gent que es conegui i gent que no, no? I aquesta sessió és molt important, sobretot per això, per conèixer-nos, per establir confiança, per generar un espai de seguretat, no? On poder intercanviar informacions, etc. No? Després farem una segona sessió, que nosaltres hem dit diversitat de diversitats. I en aquesta sessió és una sessió que volíem pensar, sobretot per pensar quin és el nostre lloc d'enunciació, no? El entendre que la nostra mirada no és l'única, és a dir, que la meva posició no és l'única que hi ha amb respecte a la sexualitat i el gènere, i entendre altres mirades és interessant si la nostra tasca és fer una recerca. Una altra cosa seria si estic en una conversació en el bar amb uns amics, però si estem fent una recerca hem d'entendre que hi ha altres mirades i altres realitats, no? I aquesta sessió es dedicarà fonamentalment a això, és a dir, a aprendre o intentar reflexionar sobre aquest joc d'enunciació, des d'on parlem, des d'on mirem i com podem intentar mirar des d'altres mirades o des d'altres jocs, no? En tercer lloc, la tercera de les sessions és sobre salut integral, no? Que l'hem anomenat així, i la idea és analitzar sistemes d'atenció a la salut, però des d'una perspectiva integral, que es permeti estudiar tant l'assistència a les persones com les polítiques de salut pública, l'atenció directa, la salut més enllà de la relació metge-pacient, no? És a dir, els sistemes de salut, la promoció de la salut pública, etcètera, no? Les polítiques de prevenció, per exemple, de malalties de transmissió sexual o les polítiques de, per exemple, també de contactes i de relacions sexuals entre la gent, etc. En quart lloc, nosaltres parlarem d'espai públic i d'espai virtual, i aquí hem posat els dos espais perquè creiem que d'una banda l'espai públic és l'espai de socialització i és un espai molt rellevant per a les persones i on ens fem visibles, no? I moltes vegades on es poden produir alguns exercicis de discriminació, però també l'espai virtual és molt important perquè bona part de la població LGTBI sobretot es relaciona a través de les xarxes online, no? Llavors l'espai virtual és important perquè també és un espai significatiu per les relacions, per la socialització, etc. Parlàvem també de polítiques públiques i atenció professional, sobretot per saber quines polítiques s'estan activant, com s'estan activant, com els professionals s'estan atenent a les persones LGTBI, no? I quines necessitats tenen les persones LGTBI respecte a aquesta atenció professional. Pensem que els professionals moltes vegades són servidors públics, al cap i a la fi, no? I llavors han d'atendre les persones degudament, no? I volem analitzar com es fa aquesta atenció. Després dedicarem dues sessions, la sisena i la sèptima, a l'educació, el lleure i l'esport, perquè són espais claus també en les produccions de dicotomies de gènere i d'hegemonies sexuals, no? I creiem que era interessant veure una mica com funcionen aquests elements, no? El lleure, l'educació formal i no formal, els esports, els espais esportius, etc. I finalment també dedicarem dues sessions a les relacions socials, no? A les relacions en el treball i el que hem anomenat el sexili. Quan parlem de relacions socials ens referim a tot tipus de relacions, relacions entre iguals, entre companys de feina, les relacions familiars, pares, fills, no? Relacions entre pares, relacions en els llocs de treball. I després també aquí en relacions socials nosaltres hem inclòs el sexili perquè ens semblava que era un fenomen interessant, que és analitzar aquest fenomen en el qual a través d'algunes persones LGTBI decideixen marxar del seu lloc d'origen per anar-se a una gran ciutat com Barcelona. Jo crec que aquí, com passa a Girona, de moment estem per exploració, però m'imagino que a Olot gairebé tothom conec algun gai o alguna lesbiana que s'ha anat a Barcelona. I jo crec que aquest fenomen és interessant analitzar-lo, no? I per això ho volem estudiar. Uh-huh. I finalment el tancament i les conclusions, no? Una sessió dedicada a tancament, conclusions, a veure una mica quins han sigut aquests resultats i ja està.
Molt bé, interessantíssim. O sigui, 10 sessions on s'abordaran moltíssims àmbits i de segur que en podrem extreure moltíssimes coses. A més, a part d'aquest grup motor, també plantegeu la possibilitat, perquè em pregunto, el que també s'està demanant és que les persones s'impliquin en aquestes 10 sessions, però pensem, per exemple, altres persones que també puguin estar interessades en participar en aquesta investigació, en aquesta recerca, i que no puguin, hi haurà altres maneres que podran participar?
Sí. De fet, és important. Estic pensant, per exemple, a la sessió que fem sobre salut integral, doncs potser és rellevant que hi hagi persones específiques que vinguin en aquesta sessió sent coneixedors de la dinàmica del grup, evidentment, i respectant tots els sistemes de seguretat interna del grup, no? D'espai segur, etcètera, que s'incorporin al grup, que participin en el grup i que donin la seva aportació, a vegades professional i a vegades personal. És molt rellevant, no? Nosaltres no tenim tot el coneixement.
Uh-huh. I també potser es valorarà la possibilitat de poder fer alguns grups de discussió o algunes entrevistes personalitzades.
I tant que sí. I a més, l'interessant d'aquesta part és que aquestes entrevistes no necessàriament les hem de fer, o aquest grup de discussió no necessàriament ha d'estar dinamitzat pels, diguéssim, pels investigadors de la Universitat de Girona, sinó que podem buscar programes, no?, i sistemes en els que tothom participi directament en aquesta producció d'entrevistes, de grups de discussió, d'observació del terreny.
Molt bé, interessantíssim. Doncs segur que ens aportarà moltíssimes coses aquesta experiència. Et volia preguntar també si ens centrem en aquest nom d'aquest programa que l'hem anomenat Olot Entén i que juga en aquestes dues vessants, no? En aquest, hi ha persones que entenen a Olot i a la comarca de la Garrotxa, com passa arreu, i també en aquesta entesa d'aquesta realitat, no?, per part de la població, en aquest cas, que sigui més normativa o que no sigui vinculada al grup LGTB. Què en penses d'aquest nom del programa?
A veure, el nom és molt encertat. La veritat és que és molt cridaner, pel tema que tracta, pues és el nom que toca. El que no està per veure aquesta, el dubte, no? De fet, jo crec que fem el treball de recerca per això. No? Si Olot entén o no entén, jo crec que Olot entén perquè segur que està tot. Aquí hi ha molts gais, moltes lesbianes, moltes persones trans que també estan al territori, per tant, i aquí hi ha gent que entén. I això s'ha de fer visible, i qui no vulgui entendre que hi ha gent que entén, pues és que no entès res. Però, la segona és si Olot m'entén a mi, uh-huh. No? O entén en general a la gent, no?
Olot li pot dir a les persones LGTB, t'entenem, us entenem?
Pues jo crec que això potser és un recorregut que s'ha de fer, no? No m'atreviria a dir que sí. Jo crec que en algunes coses pot ser sí, en altres coses pot ser hem de millorar, i no tinc una resposta. No sé si Olot entén a les persones de LGTBI. Més aviat diria que quasi segur que no, no? Perquè la mirada que opera en els nostres caps està travessada sempre per les lògiques heterosexuals. No? També dins de les persones LGTBI. Mira, uh-huh. les nostres són ulleres heterosexuals, amb la qual cosa a vegades entendre des d'unes ulleres heterosexuals lògiques que no corresponen amb els nostres estereotips és molt problemàtic, no? En aquest sentit jo diria pues, probablement no, no? Però s'ha de fer feina.
Uh-huh. Clar, de fet per això estem fent aquest programa, per això fa un parell d'anys es va engegar aquest servei d'atenció a les persones LGTB i per això l'interès de poder fer aquesta investigació, acció participativa que ens pugui ajudar també a millorar en polítiques públiques tenint aquesta mirada LGTB a nivell més transversal, no?
Yes. Molt bé, fantàstic.
Doncs moltíssimes gràcies, José Antonio, per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Fins aviat.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I amb el joc de paraules del Hossan, que si la gent no entén que Olot Entén és que no entén res, ens acomiadem per avui amb la cançó Entiendes de Tonxo. I ja ho sabeu, aquí ens tornareu a trobar la setmana vinent, a Olot Entén.
Entiendes porque entiendes, aunque pocos lo entienden, tan simple como respirar. No entiendes los colores, el rosa o el azul, los que lo imponen son tu cruz. Solo pensar que se ha llegado tu pecado a castigar me hace sentir vergüenza hoy el ser humano. Jugar al escondite fue pura seducción. Unos se esconden y otros no. Y de tanto esconderte encuentras solo en él lo que no tuvo una mujer. Y respetar o comprender algo tan fácil de entender no es mi intención. Yo no soy juez ni de mí mismo. Pensabas al principio que solo tú y tu cruz vagabais solos y sin luz. Y sin la luz no entiendo quién puede distinguir en los amantes la matriz. Y ya está bien de confundir, de no entender. Dejad vivir, solo soporte del amor son nuestros cuerpos. Solo soporte del amor son nuestros cuerpos.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.